Hola, molt bon dia i benvinguts a un nou programa del Finestra Comarcal. Aquest últim capítol de la temporada es pot dir que pràcticament coincideix en dates amb el relleu a la presidència del Consell Comarcal del Priorat, que es farà aquest mes de juliol. En aquest sentit, hem volgut aprofitar el programa d'avui per reunir tres dels actors principals d'aquest relleu, que són els màxims responsables dels tres partits que integren l'equip de govern a l'ens comarcal. Tenim el president del Consell Comarcal, el César López, d'Independents, els vicepresidents Francesc Piqué d'Esquerra i el Joan Carles García del PSC. A més, parlarem d'aquest relleu que es produeix dos anys després d'agafar les regnes del Consell i, per tant, també aprofitarem per fer balanç i parlar de futur. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Comencem per el que estàvem comentant en aquests moments, no? Per aquest relleu al Consell. Quin és el procediment per fer-lo? Quines dates hi ha fixades?
Bueno, les dates ja estan fixades. És pel 18 hi ha la dimissió meva, el dia 25 hi ha la investidura del Joan Carles, perquè hi ha d'haver com a màxim 10 dies d'un a l'altre ple, i això sempre es fa per ple. Més coses de dir d'això, no hi ha res més, és només les dates, i dimissió i investidura.
Dimiteix el César López, que està parlant fins ara, que és el president de l'Independents, agafarà el relleu al Joan Carles García del PSC, però si mirem una miqueta quin és el repartiment de consellers comarcals, n'hi ha 5 d'Esquerra, 4 del PSC i un pels Independents. Llavors, hi ha qui es pot preguntar per què Esquerra en cap moment d'aquests 4 anys assumeix la vicepresidència.
La
presidència.
Primer que tot, jo el que voldria dir, que hi ha una cosa que has dit al començament, que has dit Joan Francesc Piqué d'Esquerra, el que està molt clar és que nosaltres no som Esquerra, som Acord Municipal, perquè dins del grup hi ha molta gent que no és d'Esquerra. Voldria deixar-ho molt clar, perquè la gent ho té clar, això. Per què? Perquè el moment que ens vam reunir abans de fer el pacte ja va quedar molt... se van parlar de tots els temes i va quedar molt d'acord, o sigui, el nostre grup, que no volia la presidència del Consell Comarcal, en aquest cas, que pensàvem que estaven suficient capacitats els altres dos grups per tindre-la, nosaltres estem igual. Crec que la presidència és important, però les vicepresidències i el govern també és molt important, i entre tot ho anem tirant tot molt endavant.
Joan Carles, com ha sigut aquests dos primers anys de govern a tres bandes o tres actors implicats?
Bé. En principi, seguint la línia del que ha explicat el Francesc, el Quico, sí que realment és així, no? Vull dir, el president té un caràcter representatiu, però aquí el que importa és el govern i l'acció de govern que es faci en cada moment, no? A veure, els primers anys, i que pugui semblar que a tres bandes és complicat, no ho ha sigut. Jo crec que tots tenim clar quines són les necessitats de la comarca, quina és la situació del Consell i quin és el context que l'envolta. Llavors, no hi ha massa diferències de criteri a l'hora d'establir prioritats. I les prioritats avui dia són poder mantindre els serveis bàsics que afecten a la ciutadania i als ajuntaments, perquè realment el que ens estem jugant ara és això, són serveis bàsics, el moll de l'os que diuen moltes vegades.
Abans d'entrar en detall d'aquests serveis, de l'acció de govern, tenint en compte que hi ha aquesta reorganització, que podríem dir, no?, de vicepresidents i presidents, això també pot donar peu a que des de l'oposició, en el que ara hi ha 9 consellers de Convergència i Unió, poguessin entrar, o això no es contempla de cap de les maneres?
Això et contestaré jo, perquè hi estic implicat. A la meva investidura i en posteriors plens se'ls va oferir als de Convergència si volien participar amb el govern, si volien ajudants. Ells se van oferir també ajudants a anar a Barcelona a demanar el que fos, però no hem tingut cap resposta. I com que no hem tingut cap resposta, doncs creiem que això seguiria igual. I jo crec que seguirà el govern amb els d'Esquerra, socialistes, i jo, que represento els independents.
Entrant ja en matèria i sobre algunes coses que apuntava el Joan Carles, sobre una mica la visió que tenen els tres grups de la comarca, que és una visió que es podria dir extensa, el dia del ple de renúncia, si no vaig mal encaminat, hi haurà també un Consell d'Alcaldes.
Sí.
En aquest Consell d'Alcaldes, doncs, hi ha una una decisió important de les que sortiran que té a veure doncs, amb la línia de molt alta tensió Escatron la Secuita.
Bueno,
davant d'aquesta moció, davant d'aquest pronunciament contrari a la MAT, quines gestions ha fet el Consell Comarcal des que es va conèixer el projecte i fins a la data?
Fins ara s'havia anat aquí cadascú per la seva, alguns alcaldes per una banda, els altres per una altra, i llavors hi va haver una reunió a l'Ajuntament de Falset que van convocar els tres alcaldes que més incideix la línia, que són Marroig, Pradell i Falset, i llavors a última hora hi van assistir entre tots, entre aquests tres, i cinc alcaldes més, o sigui, vuit alcaldes de tota la comarca. Jo com a president del Consell hi vaig assistir també, no perquè se m'hagués invitat de primera mà, sinó que vam haver de demanar-ho i vam anar de segona mà. I llavors jo el que els hi vaig fer veure és que el que no podia anar és cadascú per la seva, que si volíem fer alguna cosa havíem d'anar tots units. I llavors nosaltres, el Consell, vam anar els dos vicepresidents, un vicepresident i jo vam anar a Barcelona a parlar amb el director general d'Indústria, en aquest cas, ens va donar molt bones notícies i després, a continuació, abans d'ahir, vam anar a veure la directora, la delegada o directora provincial de la conselleria. Llavors aquesta ens va dir que ells, que la Generalitat, en aquest cas, apoyaria qualsevol decisió que prengués la comarca, la que fos, tant si no es volia la línia com si es volia d'una manera o si es volia d'una altra. La decisió que prengués la comarca, ells ho apoyarien. Que si això, aquest plan no funcionava, o sigui que la línia, que el que vol la comarca és que la línia no passi per aquí, si aquest plan no això, hi hauria un pla B. El pla B en parlaríem més endavant. I això és el que ha pres, i ara el Consell és el que té a la mà el portar totes aquestes gestions per a veure què és el que es pot lograr.
D'aquesta reunió a Barcelona, dius que van donar bones notícies.
Bueno, la bona notícia era que s'ha programat, no?, dins el pla 2008-2014 i que passaria el 2016-2020, crec. Però bueno, això continua sent l'espasa de Damocles damunt del cap de la comarca, no?, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que els municipis físicament afectats són tres, és un projecte de comarca que va en contra de l'estratègia de desenvolupament econòmic que ha tingut durant molts anys la comarca i que ha donat els seus fruits, no? Llavors, clar, també tenim per l'altre costat també tenim en compte que hi ha tota una sèrie de... I així els hi vam explicar tant a la direcció general com a la directora territorial que hi ha tota una sèrie de documentació, de planificació, de corredors de serveis amb espais, amb un paisatge ja degradat pel sentit de que hi ha altres infraestructures que ho travessen. Vam dir, home, escolta, és de calaix de que això hauria de passar per aquests passadissos, perquè si estem fent documentacions, estem fent projectes i estudis que costen diners, que costen esforços, que busquen la col·laboració de les altres administracions per tirar-les endavant, doncs, bé, quan és l'hora d'aplicar-ho, fem-ho. Clar, aquí hi ha una miqueta de divergència perquè diuen, clar, això és una cosa de Madrid. Bueno, en principi, el que deia el president, la Generalitat se compromet a defensar la postura de la comarca. I nosaltres hem d'anar en aquesta línia. També se'ns va dir, i això també és una miqueta, que érem els primers que anàvem a consultar el que era el projecte a la via direcció territorial de la comarca. Érem els primers de la comarca que anàvem a visitar interessants pel projecte, perquè tenien coneixement de quin era el projecte, l'estudi d'impacte ambiental que es feia sobre aquesta línia, però no el traçat concret, perquè l'estudi d'impacte ambiental es va fer sobre una amplada molt més, o sigui, sobre un espai molt més ampli que del que era originàriament el projecte. I, bueno, jo el que s'ha de demanar és que tots aquells que estiguin interessats i que vulguin conèixer el projecte, doncs que s'adrecin, entre altres llocs, a la direcció territorial d'Empresa i Ocupació, que ells estaran a la seva disposició perquè puguin ser coneixedors de quin és el projecte executiu.
Quan un projecte com aquest se qualifica d'interès general, sent realistes, quina possibilitat hi ha d'aturar-lo?
Bueno, jo crec que, sincerament, que és molt difícil aturar-lo. Però bueno, nosaltres com a comarca i com a grups polítics que estem governant en aquests moments a la comarca, hem d'intentar que... bueno, que sigui el millor possible. Aviam, aquí el que jo el que tinc molt clar és que hi ha dues coses que importants a la comarca, com és el de declarar a l'UNESCO Patrimoni de la Humanitat la comarca del Priorat, que bueno, no té cap sentit que ara es faci en altra línia. Llavors, amb el tema que vam fer de la, pacte, de la Carta del Paisatge, ostres, tampoc hi és. Jo crec que aquestes dues peces han de ser vàlides perquè se'n donin compte que aquesta comarca no tira per aquí. Si aquest problema el tenen, pel que sembla, per treure l'electra dels molins, doncs que s'espavilin i que la traguin per un altre lloc, que no passin per la nostra comarca.
Parlaves ara de paisatge, d'aquestes dues iniciatives, entrarem més endavant. Home. També hi ha... Hi ha un altre projecte que també heu preocupat, no?, en els darrers mesos, en els darrers anys, passa que ara queda una miqueta eclipsat, no?, per aquesta línia de molt alta tensió. Em refereixo a la que és la pedrera del Xiprer, d'entre Marroig i els Guiamets, en el qual doncs, el Consell doncs, també ha estat entremig perquè bueno, els ajuntaments no ho acabaven de veure gens clar, aquesta ampliació, perquè és molt, molt, molt gran. En quin estat es troba tot això?
Bueno, això estava, a veure, hi va haver les primeres negociacions, ja a final de l'anterior legislatura ja els ajuntaments se van pronunciar en un sentit que bueno, que els nous ajuntaments doncs, no ho van trobar massa, no ho van trobar dient, no? Llavors el que es va fer va ser s'ha estat negociant amb el Departament de Política Territorial, amb el César Puig i amb el delegat territorial perquè fes de mitjancer amb l'empresa per poder almenys aturar aquesta ampliació o aquest tornar a l'activitat en aquesta pedrera a canvi d'altres facilitats amb altres pedreres que poguessin tindre a Catalunya.
Comentava abans el Francesc Piqué aquestes dues iniciatives. Comencem, si sembla, per la que ja està acordada, que és aquesta de Carta del Paisatge, que es va signar a finals de l'any passat. Des de llavors fins ara, què s'ha pogut fer? Què hi ha pendent de fer? I de què depèn de que es puguin fer coses en el marc d'aquesta Carta del Paisatge?
El que s'està fent és muntar la comissió tècnica que ha d'avaluar i ha de fer tot el seguiment de tots els processos que es facin. Sí que, a veure, sí, sabem que estem en un context de crisi, però hi ha coses que no costen diners. Nosaltres el que volem fer de cara ja a després de l'estiu és haver posat en marxa aquesta comissió tècnica, però que necessitem la col·laboració del Departament i de l'Observatori del Paisatge, perquè ells també han de formar part d'aquesta comissió tècnica que faci el seguiment del desenvolupament d'aquest projecte. I ja sabem que no hi ha diners, però sí que hi ha coses que no en costen. No? Llavors, a partir de després de l'estiu, suposo que abans de final d'any, podrem tindre una persona que vagi fent el seguiment, que vagi recordant a tots els agents que van firmar i van signar els acords i els compromisos, aquí, en la mesura de lo possible, com han anat tirant endavant aquestes accions per arribar a aquests objectius de qualitat que es van comprometre cada un dels agents que van firmar. Al final no es tracta de fer grans coses, ja, això ne som conscients pel tema de diners, grans coses vull dir grans inversions, això ja ho descartem, però sí que hi ha accions que es poden fer que valen poquets diners, però que si són moltes van sembrant el territori d'activitats o d'accions de conservació o de promoció de temes paisatgístics i que, sobretot, que es visualitzin. I tot això ho ha de gestionar a través de la comissió tècnica que suposem que després de l'estiu ja estarà creada.
Quan es va plantejar o quan es parlava finalment de la signatura de la Carta del Paisatge es parlava de que era doncs, un dels pilars que havia de sustentar l'altre projecte en el que ara entrem, que és la candidatura del paisatge agrari del Priorat a Patrimoni de la UNESCO. Des del Consell Comarcal, que han traslladat amb prioritat el document a la Generalitat perquè se'l faci seu i el porti a Madrid, quin grau d'optimisme s'ha de tenir en aquest projecte perquè bueno, acabi arribant a bon port?
A veure, el projecte ara ja està en mans de la Generalitat. La Generalitat és la que ho ha de traslladar al Govern de Madrid i el Govern de Madrid és el que ho traslada o ho defensa davant de la UNESCO. L'últim pas que hi ha, que és el de la Generalitat, fa dos mesos i mig que se li va entregar al president Mas a Escaladell, el dossier complet, la Generalitat ho veu amb molt bons ulls, han dit que ho defensaran i també han dit que hi ha possibilitats. però bueno, les possibilitats són entre cometes, perquè no som nosaltres sols, sinó que n'hi ha molts i molts i molts de projectes que estan presentats. L'avantatge que tenim és que d'aquí de Catalunya, com a projecte per ser patrimoni de la UNESCO de territori i de paisatge, només ja se presentarà aquest. O sigui que això ja és un avantatge. Avui en dia les desavantatges són pels edificis, pels monuments, que n'hi ha a mils. Tot això ve donat perquè fa uns anys que hi havia com a president de la UNESCO un senyor espanyol, que ara en aquest moment no em recordo com se diu.
Mayor Zaragoza.
Mayor Zaragoza, això mateix, gràcies. I aquest senyor, clar, al ser espanyol, va presentar moltes i van entrar molts projectes. I ara, clar, això s'està retrasant i ho estem pagant nosaltres. Però així tot som optimistes. El que passa que la gent no s'ha de creure que això serà d'aquí mig any o d'aquí un any. Poden passar 3-4 anys ben bé abans de que no es consigueixi.
De paisatge, de sectors i productes de qualitat, com vi, com oli, del tema turisme, de totes aquestes coses en viu al Priorat. Des del Consell Comarcal, en els darrers anys, s'havia pogut donar força empenta a tot això. En els últims anys, en els darrers 2 anys, no? La crisi ha obligat una mica a aturar-ho. Quines possibilitats hi ha de reactivació d'això? És a dir, que el Consell Comarcal es torni a erigir com un dels grans motors d'aquest model de desenvolupament econòmic de la comarca.
Bueno, jo el que he de dir que aquí, bueno, va funcionar durant molt temps, que es va fer el Pla de Foment de Turisme, que era una cosa, una inversió molt forta per la comarca, que van ser uns 900.000 euros, però clar, això es va acabar. En aquests moments de turisme no rebem res, absolutament res. Estem mantenint una oficina oberta. I heu de pensar que d'aquests 900 i pico de mil euros, el Consell Comarcal en va assumir quasi uns 500.000. O sigui, assumits per la comarca, no pel Consell Comarcal, per la comarca. Clar, nosaltres s'està treballant molt sobre el tema de turisme, però clar, no hi ha diners, no hi ha líquid, no hi ha... Bueno, perquè en aquests moments el Consell Comarcal es troba, no en bancarrota, però hi ha uns problemes cada mes, hasta inclús diríem per pagar les nòmines. Per què? Bueno, doncs, llavors, el turisme, estem mantenint el que és l'oficina de turisme a dures penes, ens costa perquè no, tenim un treballador que treballa a turisme, i llavors pues, els dies que aquest treballador no hi és i hem de posar gent que està en altres llocs, intentem, pues, bueno, des de la Conselleria de Turisme s'estan treballant coses, ara amb la Diputació hem arribat a un acord que ells col·laboraran amb el tema de turisme, no està encara signat i lligat, però bueno, les coses sembla que poden acabar de funcionar bé, no solament el Consell, llavors hi ha un grup de gent que ha format una associació que també poden formar part d'aquest conveni que farem amb la Diputació, i, bueno, i han de pensar que nosaltres, a turisme, hi hem tirat tot el que hem pogut, nosaltres i els que hi ha hagut abans, i han fet una inversió forta a la comarca, però bueno, en aquests moments és complicat que es pugui continuar fent, bueno, no es pot fer el que s'estava fent fins ara, però suport, tot el suport que puguem donar des del govern i des del Consell Comarcal el continuarem donant, moral, almenys moral sí que el podrem donar, i si fa falta algo de diners i podem fer alguna cosa, pues ho farem.
No, bueno, ja ho ha dit tot el Quico, vull dir, el Pla de Foment de Turisme se va executar entre finals dels, crec que eren 2007, 2008, 2009, crec que era, o el 2010, però bueno, encara s'està pagant i es pagarà durant molt temps, vull dir que econòmicament el Pla de Foment de Turisme continua estant a la comptabilitat dels pressupostos del Consell Comarcal, i sí, el que ha dit el Quico, no? Vull dir, nosaltres mantenim la mínima estructura que hem de mantenir i que ens podem permetre a l'oficina, però sí que amb aquest pla de col·laboració amb la Diputació, Diputació-Consell i Diputació-Associació Turística, doncs el que intentem fer és un projecte que creï sinergies positives entre els dos. Vull dir que se tracta que tots fem un esforç cap a la mateixa direcció. No? Una miqueta amb el turisme ha passat el que ha de passar, no? Crec jo. No, amb això no. Vull dir que l'administració estira, en un moment donat és la la que implanta, però després s'ha de deixar pas a la iniciativa privada. I això pot passar en turisme i pot passar en altres sectors. Vull dir, tampoc estem parlant de coses tan... O sigui, que l'administració ha d'ajudar fins a cert punt. I després, doncs, la iniciativa privada ha de ser la que ha d'agafar el relleu.
Deixem de banda turisme, parlàvem ara de pressupostos, d'aquests pressupostos que han anat a la baixa, una mica mirant per àmbits de dintre de tots els serveis que acaba prestant el Consell, mirem una mica com ha pogut afectar això i quina és la previsió durant els propers dos anys, per exemple, en tema serveis socials, que és un dels pilars dels serveis que presta el Consell. Com s'han vist afectats i quina previsió fan dels propers dos anys?
Els serveis socials no s'han vist afectats, perquè encara que hi hagi hagut una reducció de personal, el personal que ha quedat absorbit tot el que feien entre tots, per dir-ho d'alguna manera, i se seguiran mentre la Generalitat respongui i mentre la Generalitat no faci rebaixes, se seguirà fent els mateixos serveis que es feien fins ara. I s'estan fent, de totes maneres, s'estan fent tots exactament igual aquest any que l'any passat, que fa dos anys. Però sí que s'ha de tindre en compte que la Generalitat cada any va reduint. Un any és un 10% d'una cosa, l'altre any és un 5% d'una altra, i clar, això ho hem d'absorbir nosaltres. Fins quan ho podrem absorbir? Doncs no ho sabem.
A banda de serveis socials, també doncs, hi ha aquest vessant d'assistència als ciutadans, més enllà del que és els propis serveis socials. Això s'ha vist afectat d'alguna manera en els darrers anys?
Bé, a veure, la plantilla... De l'any 2007 cap aquí, el que és la partida de pressupost destinat a pagar treballadors s'ha reduït amb un 33% pràcticament. Llavors, en alguns casos és perquè han deixat d'existir uns convenis, uns encàrrecs de feina, per dir-ho d'alguna manera més entenedora, de la Generalitat cap al Consell, que ha disminuït. O sigui, aquests encàrrecs de servei anaven acompanyats d'uns diners per pagar a gent, això ha desaparegut, i per l'altre hi ha hagut la reestructuració pròpia del Consell Comarcal. Al final, els serveis són pràcticament els mateixos i és a base de l'esforç dels treballadors que el que intenten és donar canvi. Això sí que és veritat, que de l'esforç dels treballadors del Consell per mantenir els serveis que tenim vigents amb la Generalitat i els propis del Consell mateix cap a la ciutadania, que no acabin afectant a la ciutadania.
Pel que fa a l'assistència als municipis, una mica el mateix?
Sí, bueno, l'assistència és la mateixa que s'ha fet sempre. Vull dir, hi ha uns tècnics que treballen pels municipis. Bueno, o sigui, amb el tema d'assistència, el que passa que, per exemple, amb el tema social, els municipis abans no aportaven res, ara aporten per cada persona que tenen afectada. O sigui, clar, arriba un moment que no, el Consell Comarcal havia d'assumir un cost molt elevat, ara ja fa anys que es va arribar a un conveni, a un acord. A les persones també hi ha persones que ara han d'aportar alguna més, perquè llavors miren el nivell de com estan econòmicament, i clar, abans quasi es pot dir que se feia tothom entrar pel mercat, i això no podia ser, doncs hi ha gent que ha de portar, i els municipis, bueno, jo penso que s'està donant el mateix servei que s'estava donant fins a... el mateix servei que s'ha donat sempre, més o menys.
Parlava ara el Joan Carles d'aquests encàrrecs que són els que fa la Generalitat o fa l'administració, administracions superiors al Consell per la prestació de determinats serveis. Ara que es parla molt o que s'ha parlat molt de les competències de cadascú, preocupa que es treguin competències que fins ara tenien els consells i que quedin d'alguna manera debilitats?
I on els donaran aquestes competències? Si no les fa el Consell, qui les donarà? La Generalitat? La Diputació? A veure, tots els serveis que no siguin de proximitat, a la llarga o a la curta o a mig plaç, tots se'n van a terra, perquè el que es vol és la immediatès de la resposta. Llavors, si des d'aquí la comarca, encara que siguin pobles dispersos, ho podem fer a 25-30 quilòmetres, no és el mateix que des de Barcelona. Quan s'ha pres una decisió, quan s'ha fet, això ja no serveix per a res. Jo crec que seguirà els consells comarcals. És més, jo crec que s'haurien de potenciar i crec que es potenciarà el servei a través del Consell Comarcal.
Mira, sí, hi ha un exemple que redoneix el que diu el Quico i que diu el César, que és el conveni únic amb la Diputació de Tarragona, que i com a conseqüència, o una miqueta inspirant-se amb la llei aquesta de reforma de l'administració, ja planteja un tema i que toca els serveis tècnics, que ho acabem de dir. Escolta, abans des del Consell doncs, se redactaven projectes, se feia assistència tècnica als municipis, ara, amb el nou conveni únic de la Diputació, tu has de dir quin servei prestaràs. I en funció del servei que prestis tindràs una dotació i hauràs de justificar aquells serveis que has prestat. I el que tu no prestis, ho prestarà la Diputació, però només la Diputació. O sigui, quedarà ben delimitat que si tu vols, per exemple, si el Consell Comarcal diu jo m'encarregaré de la rehabilitació de vivendes o de les inspeccions, o, tu faràs això i hauràs de presentar. Però no ho faran les dues administracions, ho farà una. I la redacció de projectes, per exemple, doncs la farà la Diputació. I tots els projectes de la comarca els redactarà la Diputació. No uns quants el Consell, uns quants la Diputació, no. I una miqueta la reforma va en aquesta direcció, no? I l'exemple dels serveis tècnics crec que és un exemple bastant, bastant clar.
Comentaves ara aquest conveni marc que signeu amb la Diputació, que entre altres coses el que tu dius evita les duplicitats que es podien donar fins ara. Ja ha estipulat d'alguna manera el Consell Comarcal quins són els serveis que dintre d'aquests diners que li atorga la Diputació prestarà com a Consell i quins traspassarà d'alguna manera a la Diputació?
S'està estudiant, però encara no és definitiu. Estem esperant l'informe que han de fer els tècnics i el gerent i llavors esperem que aquesta setmana, demà hi ha una junta de govern, en aquesta junta de govern ja entri i llavors podrem parlar d'això, però parlar a priori sense saber-ho certament o que pot canviar alguna cosa, crec que ara no és el moment.
Remuntant una mica sobre el tema dels serveis socials i aquestes coses, jo vull que la comarca sàpigui que en aquests moments els serveis socials s'estan donant perquè el Consell Comarcal està demanant préstecs, demanant operacions de tesoreria, perquè, clar, la Generalitat en aquests moments tenim un impagament de la Generalitat al Consell Comarcal immens pel nostre Consell Comarcal.
De quant?
Pues se podria dir d'uns 2.200.000 euros. Tenim un pressupost de 4 milions.
Kiko, perdona que d'això són 2.454.820 euros.
Bueno, però n'hi ha...
Sí, que són més. Sí.
N'hi ha uns que no són de la Generalitat.
Bueno, és igual, però les deutes són les mateixes.
Sí, home, però vull dir, de la Generalitat són 2.200.000,
sí, correcte.
I d'altres administracions és la xifra que he dit, però jo volia parlar en aquests moments de la Generalitat. O sigui, s'està donant un servei i no s'estan rebent els diners. Això vull que la comarca ho sàpiga. I nosaltres hem de fer corumbeles, cada dia al dematí l'aixecamos, i al final de mes per poder, perquè la gent que està treballant, la gent que està treballant com a mínim al Consell està cobrant cada mes el que ha de cobrar. Una altra cosa ja és pues, alguna empresa que treballa pel Consell, que tenim algun endarreriment, els serveis, bueno, i algun, bueno, tenim algun endarreriment que a més l'endarreriment que tenim naltros, si en aquest moment la Generalitat pagués el que deu, hi hauria molts diners que entrarien a la caixa del Consell Comarcal. Vull dir, això s'ha de deixar clar. Vull dir, no és solament el Consell, ja ho sé, i vas a Barcelona, perquè la setmana passada vam ser a Barcelona i et diuen farem el que podrem, però clar, és que mos tenen una mica... Segurament que s'hi deu trobar tothom, no? Però bueno, jo estic parlant del nostre Consell. Nosaltres, és que ha arribat un moment i jo a les nits hi ha dies que em poso a dormir i no puc dormir perquè penso com ho farem això.
Fins quan és sostenible aquesta situació?
Home, si no se soluciona aviat, li queda poc temps de vida per mi. Aquest dia que vam estar a Barcelona sembla que mos van donar una mica de llum. Però bueno, si la cosa no se soluciona és que arribarà un moment, és que no podrem, vull dir, i això vull deixar-ho molt clar a la comarca. Vull dir que si no arribem a rebre una aportació de diners important, clar, és que nosaltres, clar, llavors, a més, hem de comptar amb una cosa, que tot el que demanem als bancs, hem de pagar interessos. Això, clar, cada vegada mos apreta més a nosaltres, perquè no són diners, el mateix diners que t'ha de pagar, no, són diners i interessos que has de pagar tu. Clar, i parlem de quantitats una mica importants, que no són petites, per a la nostra comarca.
Deixant de banda la qüestió econòmica, repassem alguns temes, potser d'alguna manera més ràpida, que doncs el Consell ha estat posat durant aquests dos anys de legislatura. Per exemple, jo n'enumero unes quantes i comenceu per la que vulgueu. Les millores a la Nacional 420, que una moció que impulsava el Consell Comarcal del Priorat, els diversos conflictes que hi ha entre municipis i l'Agència Catalana de l'Aigua, parlo de topografo, parlo de depuradores, i un altre tema que deixo al damunt de la taula és el tema del Consell Esportiu, del qual es va fer el passat mes una trobada esportiva que sembla que acabarà de desencallar la que és la dinamització de les escoles i de l'esport, no?, a nivell comarcal. Per la que vulgueu, comenceu.
Mira, jo començaré, ja que és l'últim que has dit tu, és el primer que diré jo, que és el Consell Esportiu. El Consell Esportiu ja es va quedar a l'última reunió de que s'havia de fer una reunió i fer una gestora perquè aquesta gestora nombri una assemblea i aquesta assemblea nombri la Junta ja definitiva. Abans de pujar aquí a la ràdio, fa mitja hora, que he estat parlant amb el president dels Consells Esportius de Catalunya, de l'UCEF, i m'ha dit que ell està esperant que li contestin de la Generalitat, que ara trucaria mentre nosaltres estéssim aquí, perquè l'advocat de la Generalitat digui a veure com s'ha de fer lo de la gestora i llavors donar una data abans de que s'acabi el mes per vindre aquí i fer la gestora i a continuació ja fer la Junta, l'Assemblea General. Sempre s'ha de dir que l'Assemblea aquesta General hi podrà participar tothom. Tots els ens, siguin alcaldes, o sigui ajuntament, sigui Consell Comarcal, sigui ens deportius, AMPES, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí s'anomenarà la nova Junta. Jo estic convençut i estic segur, perquè ho hem seguit molt de prop, que el mes de setembre hi haurà una Junta i a rectora i que podrà començar a treballar.
Sobre el Consell Esportiu es va criticar certa opacitat de la gestió que havia fet en els darrers anys. En qui li toca posar llum sobre això?
Bueno, això li toca, a veure, això li toca, estem esperant l'informe per allò de la Junta Gestora, però això li toca a la Junta nova que entri. La Generalitat va dir, una cosa és el que diu i l'altra el que faran, de que ells volen aixecar la manta, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha moltes irregularitats, s'han demanat justificacions, aquestes justificacions no, perquè el Consell Esportiu rep una bestreta al començar l'any i llavors s'ha de justificar el que gastes. Han cobrat la bestreta però no s'ha justificat pràcticament res, però això és la Generalitat que ho ha de fer, en tot cas junt amb la nova Junta que surti ara.
Dels altres dos temes, el tema conflictes amb ajuntaments amb ACA,
respecte a les depuradores o respecte al topografo?
Dels dos temes, comença pel que vulguis, potser.
Bueno, el topografo, ara ja no volen que es digui així, sinó el subministrament d'aigua a Torroja, Gratallops, Porrera i Pobaleda. Bé, el Consell Comarcal va presentar com a única obra el pla d'obres de serveis l'acondicionament de la canonada que subministra els quatre municipis i la captació a la presa de Siurana. Això està vist amb molt bons ulls des del govern de la Generalitat i aquí ara ha quedat, sembla que estigui una mica paralitzat perquè estàvem pendents d'una reunió amb el director territorial de Territori i Sostenibilitat i el delegat de la Generalitat, la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes i l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè aquí hi ha tota una sèrie de temes al voltant del subministrament d'aigua en aquests quatre municipis que s'han anat acumulant al llarg d'aquests anys, que s'ha de solucionar tot. El Consell Comarcal farà l'esforç i destinarà els diners que li corresponguin a aquesta obra, però l'Agència Catalana de l'Aigua també ha de fer la seva part, la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes també ha de fer la seva part i entre tots, a veure si amb un plaç més aviat curt, posem un any, posem això, si ja podem veure llum en aquest tema històric, no?, pràcticament a la comarca. No quedarà per la voluntat del Consell Comarcal, jo crec, i amb això coincidim amb la Junta de Govern, que si una obra s'ha de fer a la comarca, una, ja parlo d'obres a nivell municipal o a nivell supramunicipal, si hi ha una obra que convé és la del subministrament d'aigua, perquè estem parlant d'un servei bàsic.
I a més, perdona que... No. A més és un servei que fa 20 anys que dura l'assumpte i en 20 anys no se n'ha tret l'aigua clara. A veure si d'una vegada el Consell tant els vicepresidents com el president com tots els tècnics i han posat el cap damunt de la taula perquè això s'arregli d'una vegada. Sembla que ara va en una bona direcció, però bueno, també depèn dels alcaldes, depèn de l'ACA, depèn de moltes coses. Però sembla que està encarrilat.
I de l'últim, de la moció que està a la 420, segueix igual o pitjor?
Bueno, això és una cosa, bueno, al seu moment van fer una moció, s'ha enviat a tots els estaments, crec que no s'ha tornat cap contesta sobre el tema i, bueno, i cada vegada ja ho veu, no cal parlar. La gent que anem de la comarca, que anem cap a Mora o anem cap allà en sigui, és denigrant. I a més el tema de que et posin al començament de la, del lloc de la carretera que comença que està tan malament, te posin una cosa que hi ha, que hi ha sots i que et posin un 80 i que llavors puguis trobar els Mossos a mitja carretera que si vas a més de 80 et posin una multa per una carretera nacional, és que és molt trist. Jo suposo que arribarà un moment que ho solucionaran, però bueno, de moment no podem dir que tinguem cap tipus de solució ni que haguin dit res.
Reprenem el fil d'una cosa que havia quedat penjada, el tema dels conflictes d'alguns ajuntaments amb l'ACA pel tema de les depuradores, perquè n'hi ha força municipis que estan entrampats en això.
Sí, la voluntat que se'ns transmet de les depuradores és que hi ha depuradores que funcionen, n'hi ha acabades que no funcionen, n'hi ha mitja execució, la voluntat és rescatar les que hi ha acabades per a posar-les en marxa. Pensem que les depuradores que s'han instal·lat aquí a la comarca, que s'han construït, estan adjudicades de diferents maneres. Llavors hi ha tot un tema jurídic al darrere. Unes, per exemple, estaven adjudicades a una UTE, que se'ls va rescindir el contracte, altres estaven adjudicades directament. Llavors, el que sí que fan, ja que no es poden continuar construint pel tema de la crisi, és que aquelles que estan acabades però que no estan en funcionament, resoldre els temes jurídics, que es veu que aquí també intervé el govern de l'Estat i perquè també hi posa diners, i poder-les posar en funcionament. Les que estan acabades, les altres, doncs, esperar que vinguin millors temps.
El més curiós del cas amb el tema aquest dels depuradors, que amb ell no he parlat perquè m'ho van dir ahir, és que a l'Ajuntament de Marçà diu que ara, o sigui, només falta una estació de bombeig. O sigui, està feta tota i falta una estació de bombeig. Però ahir l'alcalde del poble va parlar amb un de l'Agència Catalana que li va dir que ens posaran 400 euros de multa per enviar les aigües fecals amb un barranc.
Llavors el mateix que no et soluciona el problema...
Exacte, el que maneix que no et soluciona el problema, ahir li va dir a l'alcalde de Marçà que li posaran 400 euros, que no és els diners, sinó que no et soluciona el problema i a més te posaran una multa per enviar totes les aigües brutes a un barranc. O sigui, és un contrasentit tremendo, no?
Doncs, bueno, hem anat parlant de moltes coses al llarg d'aquesta entrevista, se'ns tira el temps a sobre, em sembla que ja ens hem passat de temps. Llavors, últimes preguntes i potser ja a un nivell més personal, una a cadascú. El César López, que acabarà la seva etapa com a president del Consell, què li queda d'aquesta etapa o què li deixa aquesta etapa?
Bueno, a mi, abans que res, i mira, aprofitant la ràdio, que té més difusió que la paraula que dius por ahí, primer voldria felicitar els treballadors del Consell Comarcal perquè tots han posat el que havien de posar i no diré la paraula exacta, però felicitar-los perquè ho han fet molt bé segons el meu parer. Després donar les gràcies als vicepresidents i als de la Junta de Govern, o sigui els del Govern, perquè també han fet tot el que han pogut. I jo sempre he dit, i t'ho he dit a tu moltes vegades aquí a la ràdio, que l'èxit d'aquest Consell Comarcal, per lo menos d'aquests dos últims anys, és haver arribat a on estem ara. Perquè segons com s'hagués portat el Consell, en aquests moments ja no parlaríem del Consell, parlaríem d'algo que ja s'havia perdut. O sigui, que hem fet, jo diria que màgia o un miracle, arribar on estem i estem com estem. Quan ens deuen 2,5 milions d'euros, quan... estem cada any rebaixant els pressupostos. Pensa que el pressupost de personal s'ha rebaixat en 3 anys i pico més de 500,000 d'euros. Tot això jo crec que s'ha de tindre en compte.
Joan Carles, et pregunto més amb visió de futur. En principi, a final de mes agafaràs la presidència del Consell Comarcal. Com planteges aquests 2 anys vist i una mica pel que hem parlat aquí que no serà un camí de roses?
Bueno, primer, amb moltes ganes i amb molta il·lusió, perquè ja fa 6 anys que estic a la casa, que quan vaig arribar el primer dia doncs desconeixia totalment, i et dic amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Tinguem molt clar que nosaltres hem de prestar serveis a les persones i també als ajuntaments en aquelles matèries que per economia d'escala no em presten, com pugui ser l'emprenedoria, el tema turístic, el tema de medi ambient. Hi ha tota una sèrie de temes que s'han de fer a nivell supramunicipal, tot i que es facin coses a nivell municipal, però que sí que hem de ser nosaltres els que els hem d'impulsar. Soc conscient, o som tots els que som aquí, no? Perquè continuarem tenint la responsabilitat tots els que som aquí. El que variarem és alguna posició d'algun dels membres, no? Però que el tema és difícil. És difícil i ara avui dia ja no és difícil perquè el Consell, això, allò no, o sigui, el Consell ha fet el que havia de fer, el que tenim una dificultat de tesoreria, com tenen moltes administracions i la majoria d'administracions. I nosaltres el que intentes és intentar anar tapant els forats, però també com ho fan amb nosaltres, també. Vull dir que el panorama no és per a tirar coets, però bueno, això se supleix amb moltes ganes i amb dedicació.
I el Francesc Piqué, seguir vigilant des d'aquesta vicepresidència, perquè és l'únic que manté, com si diguéssim, el seu nivell dins d'aquesta estructura.
Bueno, jo, primer que tot, felicitar el César pels 2 anys que ha estat de president al Consell Comarcal. Sempre ens ha donat el suport a nosaltres i quan ha calgut a nosaltres li han donat el suport a ell, perquè i crec que ha fet una bona feina que el Joan Carles espero que com a mínim la iguali i si pot la millori amb l'ajut del César i meu. I l'únic que penso, vull dir, que he de dir és que crec en les persones que estan al davant en aquest moment, no els polítics, perquè penso que els que formem part del govern del Consell són persones i no polítics, perquè quan ens trobem i ens assentem tots parlem el mateix idioma, ens entenem tots, podem tindre les nostres discussions, però al final arribem al que és el millor per la nostra comarca i penso que la cosa ha de continuar funcionant. Sobre el tema de la vicepresidència, jo, ja ho saben els meus companys i ells dos també ho saben, que als 2 anys jo vaig dir que m'agradaria que entrés a formar part de la... o sigui, a fer vicepresident un altre del grup polític del que formo part. La cosa està difícil perquè no ho volen fer, però bueno, suposo, si continuo com a vicepresident els ajudaré en tot el que pugui i si estic com a conseller, igualment.
Doncs res més en aquest darrer capítol de la temporada del Finestra Comarcal, perquè ens hem passat de temps i força, i només agrair doncs, als 3 convidats d'avui doncs, haver acceptat la invitació per prendre part en aquesta entrevista a 3 bandes. Gràcies a tots i molta sort.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies.
I als que ens esteu escoltant a l'altre extrem de les zones, el mateix, gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon estiu. Recordeu abans, però, que si voleu escoltar aquesta entrevista i les altres que hem fet al llarg de la temporada, ho podeu fer a través de la nostra pàgina web, que és radiofalset.fm. Ara sí, adeu i fins la propera.